Avui coneixem el terrassenc Juanma Medina, que va estudiar la carrera de periodisme i també ha fet altres formacions com la de community manager o fotoperiodista. Avui passa pel Connectats. Saludem també el nostre company Sergi Estapé. Juanma.
Hola.
Hola, els dos. Mira. Juanma, què tal? Com estàs?
Com estem?
Molt bé. Molt bé, i tu?
Tarda freda a Terrassa, aquí, no?
Ah, però que estàs al carrer?
Al carrer, passejant, sí.
Mare meva, t'hem agafat en ple passeig.
En ple rendiment, sí.
Molt bé, doncs escolta, intentarem això, que no passis massa fred, però t'agafarem uns minutets per intentar aprofundir una mica en la teva trajectòria. I comencem pel tema del periodisme. Per què vas triar aquest ofici?
Ostres, però és que de petit jo ho tenia molt clar, eh? Jo em recordo que van regalar el zoo de Playmobil, i amb aquelles figuretes jo em plantava allà i feia uns platós de televisió, t'ho juro, de veritat, eh? Sí. Quan Isabel Gemio, el Sorpresa Sorpresa, jo muntava allà uns saraus i des de sempre m'ha interessat molt, m'ha agradat molt la tele, no? I la comunicació, i des de petit sempre ho he tingut molt clar. Llavors, clar, evidentment, un dels camins, no?, per arribar a la tele o als mitjans de comunicació, sens dubte, és la carrera de periodisme, no? Llavors, des de ben petit, que ho tenia molt clar, i vaig estudiar, vaig fer periodisme, sí, llicenciat en periodisme.
Val, però ja saps que periodisme et fan fer premsa escrita, has de fer ràdio, has de fer tele, però tu el que més t'enlluerna és el tema tele.
Sí, el tema comunicació, des de petit, sobretot, eh? Després un es fa més gran i coneix, evidentment, d'altres mitjans de comunicació i el poder que tenen, no?, com el de la ràdio, com el de la premsa escrita, no?, com les xarxes, no? Llavors un ja obre camins cap a d'altres indrets, no? Però la tele des de ben petit sempre m'ha agradat i és algú, crec que, fantàstic, no? Mm. Però també a YouTube, evidentment, i ara les altres plataformes, no?
Clar, sí, és que el periodisme, com molts altres sectors, ha anat evolucionant amb l'arribada de les noves tecnologies, de les xarxes, doncs obliguen a actualitzar-se i també decideixes formar-te com a community manager, no?
Sí. A mi això em va agafar la carrera l'any 2013, 2009-2013 vaig fer la carrera de periodisme i, clar, allà Facebook acaba de començar i ens agafa allà tots els estudiants de periodisme de la UAB, ja tots, de tot el món, està clar, no?, amb les xarxes que comencen a sorgir. Hi ha aquesta crisi, no?, entre els mitjans de paper tradicionals i també la tele tradicional, no?, i aquestes noves comunicacions, no?, aquests nous blogs i pàgines. Llavors a mi ens agafa allà i doncs un es comença a preparar, no?, i desperta un interès, no?, les xarxes, i vaig començar a formar-me, doncs, en xarxes socials. Després, poc temps més tard, arriba Instagram, Twitter comença a patar, i doncs això, em formo en xarxes socials, community manager.
Sí. Molt bé. Mm-hmm. Sergi.
Però, hola, Juanma, què tal, com estàs?
Què tal, Sergi, company?
Que, no sé, tu vas veure clar que era una bona alternativa, ho dic perquè després potser és el vessant que has tocat més, no?, de community manager. Vas veure clar que aquí era el teu camí, o com va anar això?
Sí, ho vaig veure de ben ràpid, no? Vaig veure que les xarxes m'agradaven, no?, que hi havia allà un... També ara és veritat que darrerament les xarxes estan... Ara hi ha un altre estil, no? Hi ha molta polarització, no? Ara aquí obrirem un gran debat, no? Jo crec que abans eren més naturals, no tal invasives o bèl·liques com ara, no? Llavors em va interessar aquella proximitat, no?, que oferien les xarxes socials, els perfils de Facebook i ja també molt abans els fotologs i tal, quan un podia contactar directament amb els famosos, amb les estrelles, no? Allò m'interessava, llavors, com a periodista, com a comunicador, allò de seguida em va interessar i vaig aplicar els treballs finals de màsters i de postgraus que vaig anar fent on treballava. Jo estic treballant a la Terrassa Futbol Club, d'una forma molt orgullosa estic en el club de la meva ciutat. Llavors, aquests treballs finals d'aquests estudis els feia, els aplicava, no? Pel Terrassa. Havíem de fer, per exemple, pla de comunicació, no? Doncs aquest pla de comunicació que jo feia com a treball final, després l'aplicaven al Terrassa. Llavors, de seguida, crec jo, em vaig curtir en aquests camps. Sí.
Et volia preguntar això del Terrassa, però abans que entrar al Terrassa vas fer algunes feinetes o ja directament vas començar el tema de la comunicació aquí?
No, abans, bueno, durant la carrera vaig estar treballant en un supermercat allà a la secció d'electrònica venent teles i videojocs i tal. Prèviament abans, als estius, jo treballava en una llibreria Penyíscola que allò m'agradava, m'encantava, no? Quan la premsa escrita em venia diaris a punta pala, saps? allò seria els anys 2007-2006, no? Ara res a veure, no? Amb les xifres que es venien abans. Bueno, aquests treballets, no? Fins que després pues, vaig donar el pas i vaig canviar doncs, aquest treball que compaginava amb la universitat, aquest treball en un centre comercial, el compagino amb el Terrassa i ja el Terrassa es converteix ja en el meu treball principal, sí.
T'ho dic jo, que també he estat de cap de premsa al Terrassa. Sí. Un club de futbol és complicadillo, eh? No és després compares amb altres llocs i déu-n'hi-do, no? Estar en un club de futbol et venen per tots cantons.
Has de picar pedra i has d'estar allà pendent, Sergi, tots els dies, a totes hores. En qualsevol moment pot sortir qualsevol incendi o qualsevol molt bona notícia que tu has d'estar preparadíssim i l'has de publicar. Si dir més lejos, avui, per exemple, s'ha confirmat, no?, el rival del Terrassa a la Copa de Catalunya, no?, que això més o menys es podria saber, però que no ho sabíem fins que s'ha fet públic. Bueno, doncs ho has de comunicar, ho has de publicar, i quan més temps passa, doncs pitjor, no?, allò queda menys lluït. Sí, i a part, evidentment, que el gruix del Terrassa Futbol Club, evidentment, són els diumenges, són els caps de setmana, llavors, sin descanso.
Sí, sí. Però bé, també fas altres coses, fas també cosetes al diari de Terrassa, també has fet cosetes relacionades amb la política, vull dir que toques una mica tots els camps, no? T'has d'adaptar, no?, a qualsevol d'aquestes coses.
Sí, també estic en el Festival de Televisió de Vitòria, allò m'encanta, allà
m'ho
passo molt bé el mes de setembre, allà venen totes les cadenes de tele i presenten els seus programes més importants de la temporada, allà generem contingut a xarxes, i sí, darrerament, últimament, doncs, entre formar part del grup de comunicació de Jordi Ballard, de l'alcalde de Terrassa, o el diari de Terrassa, on actualment també compagino les meves funcions i tal, doncs m'agrada, i també el gimnàs de la UAB, no? M'agrada també tocar, no quedar-me només en un tema, no? En un gran tema, en una àrea, sinó tocar d'altres àrees, la veritat, sí.
No sé si hi ha alguna cosa que t'agradaria fer que encara no has pogut fer a la professió, perquè has fet una mica de tot, no sé si hi ha alguna cosa que et queda dir, hosta, m'agradaria fer això, m'agradaria fer allò, encara no.
Home, doncs la tele sempre com aquest somni de nen petit, que dius, hòstia, estaria guai, no cal la gran gala d'Antena 3 o de Telecinco, que si s'ha de fer, doncs es fa i encantíssim, evidentment, aquest seria un somni increïble. Però vaja, sí, algun programa de tele així, algú audiovisual, seria alguna cosa maca. O, almenys, algun producte així, algun format d'aquest tipus a xarxes, saps? Vull dir que ara no tot passa, evidentment, per la tele, sinó que hi ha podcast, hi ha per YouTube i per altres plataformes, aquest tipus d'entrevistes o d'espais audiovisuals molt ben parits. M'encantaria, la veritat.
Uh-huh. I aquesta com democratització amb tot el que dius, no?, de canals, de podcast i tal, això és bo, és dolent, o hi ha part bona i hi ha part dolenta, com ho veus?
Sí, jo crec que es poden fer dues lectures, no? Hi ha aquesta part positiva de que arriba a tothom i que qualsevol, si s'ho treballa i penca, no?, pot arribar doncs allà on vulgui, on la indústria el col·loqui, no? Vull dir que és més fàcil poder accedir a generar contingut o a treballar del que un vol, però també és veritat que jo crec que hi ha molt d'intrusisme, no? Moltes vegades en aquest ofici, en aquest i en d'altres també, com el de la fotografia o, no? O com tants d'altres, no? Bueno, clar, al final també hi ha aquests pros i contres.
Clar, de tot el que has dit que fas i coses que no hem acabat de parlar, no sé si et queda temps, però sí que et queda temps, no? Ets una persona que et defineixes que, bueno, que no t'agrada avorrir-te, no? Això de
descansar, no m'agrada.
T'agrada omplir l'agenda de plans, no?
M'agrada omplir l'agenda, però sense atorrar-me a boig, que a vegades algú pot pensar que aquests estan encadenant plans i que no sap estar sol i tranquil o allà a casa sense fer res. Sí que ho sé fer, però m'agrada aprofitar la vida i aprofitar el temps, i ara que estem bé i tenim salut i, no?, i tenim energia, doncs aprofitar el temps i anar cap amunt i a cavall. M'encanta quedar amb els amics, amb la família, fer esport, anar al cine. Hi ha un pla que m'encanta amb els amics.
Espera.
Està llegint l'agenda.
M'està llegint el guió,
Perdona.
No, si és cert que, bueno, això que deies, anar a concerts, però hi ha coses que, per exemple, últimament t'agrada sortir a córrer, no? Que potser, no sé si abans ho havies fet, però últimament surts a córrer, no?
Darrerament em trobo bé, Sergi, i estic aguantant allà curses de 5 quilòmetres, que de moment, vaja, no és res de l'altre món, però m'estic trobant bé, i ara m'he apuntat ja dos propers diumenges, hi ha curses per aquí, per la zona, i estic allà apuntat, i estic, doncs, jo en marques meves, no em vull tornar un friqui del running, tot s'ha de dir, crec que al final tornaré un d'ells, però estic trobant allà un món que m'agrada i que em motiva, per sentir-me bé, la veritat.
A la muntanya també, com deies?
I la muntanya m'agrada, tot i que sóc una persona d'estiu i de passar calor i dels mesos de juny, juliol i agost, sí que és veritat que durant l'any m'encanta anar amb els amics i fer un tomb per la muntanya. Em quedo, sóc pèssim a l'hora de quedar-me amb els camins i a l'hora de localitzar-me on sóc, però m'agrada gaudir, no?, i deixar els mòbils a un costat, deixar el mòbil al cotxe i fer un tomb per la muntanya i perdre'm allà durant una estona, la veritat.
I feies esment abans això, que t'agrada també molt el cinema.
Ets, sí,
una persona que estàs amb el, com deies, el festival aquest, com se diu ara?
El Festival de Vitòria.
El Festival aquest. I bé, també tot això de l'audiovisual també t'agrada, no?
M'interessa, sí, m'agrada, i crec que ho veig des d'aquesta part més d'audiovisual, no?, d'entendre els plans, no?, perquè a vegades desconnecto de la pel·li, dic, ostres, com han fet això, i aquí hi ha un salt de ràcord, o aquest personatge, a vegades me'n vaig d'això i no estic pendent del discurs, haig de tornar enrere per saber ben bé el que estem dient. I el que et deia abans, que m'agrada fer amb els amics, és quedar un dia i dir, vinga, va, anem al cine, però algun de nosaltres escull la pel·li i la resta, els altres no sabem què anem a veure. Llavors, aquella sensació mola, per saber, hòstia, què et trobaràs, a veure amb què et sorprèn aquest. La veritat és que està guai.
Sergi, una última qüestió?
Sí, no. Sí? L'última ràpida, que aquesta d'allò és gaudir del seu nebot, que està, vamos, que sí, està que no dorm amb el seu nebot, no?
Ah, sí? Però sí, que estàs al parc, ara?
No, doncs mira, ara, d'aquí uns minuts el vaig a veure, surt del col·le, no?, ho has dit ja del col·le, sí, acaba de sortir del col·le, i res, 3 anys, 3 anys farà el 20 de desembre, i em ve, m'ho passo molt bé, pots estar també.
Molt bé. Doncs escolta, Juanma, moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta estoneta de conversa al Connectats per poder conèixer-te una miqueta més a fons, i que vagi que molt guai. Bé.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, bona tarda.
Adéu-siau. Adéu, bona tarda, Sergi.
Adéu.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a la xarxa.
Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
Viatge al centre de la ràdio.
Doncs avui anem fins a Ràdio Castellà per parlar amb el Departament de Disseny de l'emissora i de l'Ajuntament sobre la importància de la marca en el segle de les imatges. Des d'allà, el nostre company Guillem Plans és amb el dissenyador Carles Martínez. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui fem un viatge al centre de la ràdio de Castellà, o més ben dit, en un dels racons de la ràdio, un que no s'escolta, sinó que es veu. I tenim amb nosaltres el Carles Martínez, que és dissenyador, per parlar-ne. Molt bona tarda, Carles.
Molt bona tarda, Guillem.
Avui parlem de la imatge gràfica de la ràdio, dels mitjans de comunicació, que és imprescindible en un segle en què les imatges són el centre de gairebé tot, fins i tot també de la ràdio, de l'estètica, d'identificar ràpidament una marca, no?
La veritat és que en pocs anys ha canviat molt tot el que és la imatge corporativa d'una emissora, per exemple. Abans la imatge de la ràdio es limitava segurament a la marca, que quan sortien els periodistes al carrer doncs anaven amb les carxofes, amb el logo i potser alguna samarreta o alguna jaqueta que portés la marca. Però és veritat que des de fa 10 anys, més o menys, amb les xarxes socials ha esdevingut un nou paradigma, no només en els mitjans com la ràdio, sinó en general, no? Però sí que s'ha hagut d'anar adaptant i s'ha hagut d'anar entenent i explicant que darrere de qualsevol acció comunicativa doncs hi ha d'haver una imatge que defineixi també el mitjà sobre el qual s'està parlant o a partir del que s'està parlant. I sí, crec que ara hi ha més consciència d'això que abans.
Una ràdio no deixa de tenir la mateixa importància pel que fa a la imatge que una empresa, no?
Bueno, jo crec que aquest és el salt que s'ha fet. Abans no s'entenia igual. O sigui, jo crec que el món del disseny i de la comunicació ha experimentat uns canvis importants des de sempre. Des del quan va arribar aquí vull dir, al país, venia dels Estats Units, venia de fora, i allà sí que s'entenia més bé el poder de les marques. Però quan va arribar aquí hi va haver com aquella sacsejada de que era com fer boniques les coses, no? I fins que no s'ha entès que no és només que no és fer bonica alguna cosa, sinó que el fer-lo bonic és la conseqüència de treballar-lo bé, però no és la finalitat. Aleshores, quan s'ha anat entenent això, jo crec que cada vegada el model empresa s'ha anat apoderant de tot, també dels mitjans i de les administracions.
Que ha de tenir una ràdio, un mitjà per lluir estèticament a través de la seva marca. Com ha de ser en el moment en què ens trobem?
Bé, jo crec que és la pregunta... Si pogués respondre a aquesta pregunta, tot seria molt més fàcil. No, jo crec que sembla estrany, però sempre penso que una marca ha de ser honesta. O sigui, el que ha de fer és reflexar exactament a qui representa. Perquè si no ho fa, d'alguna manera estàs enganyant. És a dir, si tu mostres una empresa o un mitjà, diguem-ne, no?, com algo molt modern, molt avançat, amb molta infraestructura, i realment no és així, després la gent ho acaba veient. I al revés, hi ha mitjans i hi ha empreses que són molt bones en el que fan, però en canvi tenen una imatge molt poc cuidada. I això fa doncs, que tampoc arribi exactament el que són. Per tant, per mi el més important és ser honest. És a dir, què té aquesta, per exemple, parlem d'aquesta ràdio, què té de valor, o què és el que el fa diferent, o quins són els seus punts forts. Bueno, es pot dir de moltes maneres, no? I es tracta de trobar això i potenciar-ho al màxim. I després sí que les coses van de la mà. Però si no, en certa manera, és com si tu vens un producte i dius que és molt bo, i després la gent el prova i no és tan bo. No? Doncs potser cal rebaixar i buscar quin és realment el valor d'aquella cosa i després donar-la a conèixer i apostar-hi. I evidentment que tot tingui una coherència. No? El que no es pot fer és, per exemple, la Ràdio Castellà té un color blau. Doncs sempre ha de ser aquest color blau. El que no pots fer és que després a vegades sigui un blau, després és un altre blau, o la tipografia, no? Ràdio Castellà té una tipografia concreta, doncs ha de ser aquella. I això sí que són detalls que, quan tu veus una marca molt treballada, això està sempre cuidat. I, en canvi, quan veus una marca poc treballada, te n'adones que s'obliden aquestes coses sovint.
Suposo que el primer pas és, per tant, mirar-se, definir-se i a partir d'aquí seguir unes línies a seguir, no? Per explicar-se al món, perquè els altres et vegin tal com tu t'has definit o tal com tu ets. I en aquest camí que explicaves de ser coherent, de mantenir sempre la mateixa línia, aquí segur que hi ha estira i arronsa dins de qualsevol empresa entre els que ho veuen com una frivolitat i us titllen els dissenyadors de Pere Punyetes i vosaltres us manteniu estrictes, com ha de ser, perquè creieu en la importància, no?, de seguir aquesta coherència.
Hauria de ser així. El que passa és que és veritat que normalment hi ha un desgast bastant gran, amb segons qui. Aleshores arriba un punt que per salut mental decideixes doncs, ser més flexible. Però sí que és cert que al final és com tot, no? Tot té si tu vas a treballar de cuiner, hi ha una sèrie de pautes que has de tenir i algunes d'elles no tenen tant a veure en el producte que acabes fent, sinó en la teva pròpia higiene personal, la imatge que transmets, com agradable ets, no? Jo crec que tot això són coses que al final et donen valor, no? I aquí és el mateix. S'han de marcar una sèrie de pautes i s'han d'intentar seguir per una coherència i per una lògica que en l'oient o en l'espectador li arriben. Si aquesta lògica no hi és, doncs costa més de que la teva marca, si parlem de productes o de marques, de que realment es consolidi, perquè si no, no? Tu ara imagina't que jo de tu, per exemple, puc tenir un referent per com vesteixes, per com parles, per quin esport practiques, no sé què. Si tu cada dia vens vestit de colors diferents, parles a vegades molt educat, a vegades molt poc educat, arribarà un punt que jo no sé ben bé com ubicar-te, no? Doncs una miqueta és això. És simplement trobar la personalitat que la persona vol donar-li al seu producte i intentar que aquesta personalitat es transmeti i arribi al públic. És bàsicament això.
Quina és la personalitat de Ràdio Castellà que va de la mà amb el setmanari L'Actual i digital?
Jo crec que és per damunt de tot el que pretén és ser una ràdio i un mitjà amic, amicable, perquè sempre es tracten els continguts des d'un punt de vista positiu, per dir-ho així. No és un mitjà que busca la confrontació, que busca la lluita o la reivindicació, sinó que més aviat intenta explicar el que passa al municipi d'una manera amable i gairebé positiva, no? I penso que això doncs està bé i s'ha consolidat a un mitjà com amb aquests valors, no? Aleshores, la imatge una miqueta de transmetre això. No pot ser agressiva, però jo no m'imagino una imatge agressiva de Ràdio Castellà, per exemple, o del mitjà de L'Actual, sinó que ha de ser per tots els públics, ha d'arribar a tothom, per tant s'ha de treballar, en el cas del mitjà, amb fotografies grans, amb titulars curts, amb més aviat poc text que molt text, perquè tampoc és gent que... si està oberta a tota la població, l'agafarà tant la persona que està acostumada a llegir molt com el que llegeix molt poc. Aleshores, bé, tot això configura el model de mitjà que es demana i que es treballa. I jo crec que tant la ràdio com el mitjà de paper funcionen de la mà en aquest sentit.
Cada vegada que un mitjà toca renovar-se, s'obre aquí una escletxa entre els que veuen que el pas és massa atrevit i els que volen doncs, fer un canvi de cara una mica més radical. Passa, per exemple, avui s'escoltava la notícia de 3CAT que una gran part de la plantilla, un 90%, ha demanat continuar amb el nom. En aquest cas és un tema de nom, eh? També lligat a la imatge gràfica, però i mantenir les marques consolidades que són TV3 i Catalunya Ràdio. Aquesta escletxa, com s'ha d'abordar per renovar la imatge i sense que sigui un terratrèmol?
Jo crec que és difícil, però a nivell personal jo sempre tendeixo a arriscar més que no a ser conservador. Suposo que arriba un moment on te n'adones també que el risc normalment és assumible. Rarament hi ha dalt a baix per fer una imatge gràfica diferent. Això sí, a darrere i com a base hi ha d'haver un concepte on se sostingui. El que no pots fer és fer una imatge bonica perquè sí, sinó que si hi ha un canvi s'ha de parlar molt bé per què és aquest canvi i cap on es vol anar, quin és el públic objectiu, quina és la finalitat i sobre això treballar una marca que ho representi. Aquesta marca pot ser més conservadora o menys. Jo tendeixo a menys, però és veritat que quan treballes amb l'administració, per exemple, la tendència és oposada. Aleshores, aquí sí que hi ha, diguem-ne, una fluixa i estira fins que normalment es queda al mig. No és ni molt arriscat ni molt conservador, en el nostre cas, eh? I a vegades sí que aconsegueixes ser un pèl arriscat, però reconec que l'empresa privada és més fàcil ser arriscat. Mira, El Toni Segarra, que és un publicista molt conegut, que s'ha fet els anuncis d'IKEA, de BMW i de més. No sé si recordes aquell anunci de la mà del
sí.
BMW.
T'agrada conduir.
T'agrada conduir. Doncs aquell anunci, ell, quan el van felicitar, ell deia, el 50% de l'èxit és meu. L'altre 50% és del client que se l'ha cregut, per dir-ho així, no? I jo penso que és molt així. Tu pots anar amb una idea brillant, superarriscada, i el client no comprar-la. I aleshores aquell producte no surt. Per tant, sempre que vegis un anunci o una marca que és arriscada i que ha arribat, és mèrit del publicista o del dissenyador, però també del client que ha permès fer aquell pas. I jo crec que a nosaltres, a l'administració, en general, a Catalunya, falta un pèl fer aquest pas i arriscar-se una mica. I si t'equivoques, doncs el tornes a començar. Però jo crec que està molt bé equivocar-se. I donar marge a equivocar-se per tornar-hi i així és com es creix. Si et quedes igual, avançaràs poc.
Ràdio Castellà, la ràdio que escoltes, el nostre lema. La ràdio que també llueix visualment i és gràcies a Carles Martínez, el dissenyador que avui ens ha acompanyat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Igualment, gràcies, Guillem. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Arriba el moment de repassar la cartellera, sobretot per saber les novetats. Ho fem, com sempre, de la mà de Sergi Estapé i Alba Castellví. Bona tarda.
Bona tarda. Comencem, com cada divendres, la secció de cinema d'aquí del Connectats, que en aquesta ocasió no comptarà amb la inestimable col·laboració del periodista Jordi Guillem, sinó que ho farà amb la col·laboració de, ja l'hem tingut altres vegades, de l'Alba Castellví, d'aquí de la Ràdio Municipal de Terrassa. Alba, què tal?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Doncs el que no varia és la fórmula, aquestes cinc pel·lícules habituals que comentem, i després doncs tractarem un tema. Ja el vam anunciar la setmana passada. Parlarà l'Alba, que vas anar a veure, Wicked.
Ai, sí, en tinc tant. Wicked.
Wicked 2.
Exacte, la part 2.
La part 2, tens ganes d'explicar-nos què vas veure. Comencem, però, parlant d'una pel·lícula basada, que recorda aquests judicis de Nuremberg després de la Segona Guerra Mundial en els dirigents nazis, i és aquest drama judicial fet als Estats Units. Què m'expliques?
Doncs que es diu Nuremberg i que dura 2 hores i mitja. Comencem per aquí.
Sí, sí.
Ha de ser un dia que tingueu una estoneta. Està feta als Estats Units i està dirigida per en James Vanderbilt. Protagonistes, grans noms que entren en aquesta pel·lícula. En Russell Crowe, en Rami Malek i en Mark O'Brien. Uns que destacaria jo, però realment tot el repartiment són actors de primera línia. Mm-hmm. Llavors, és un thriller, que ara ens avançaves una mica el tema, que tracta sobre el nazisme. De fet, concretament, després de la Segona Guerra Mundial, amb tots els judicis de Nuremberg, on van portar els grans caps de l'exèrcit nazi, doncs se centra en aquest judici i en el psiquiatre que és l'encarregat de determinar si els presoners doncs han d'anar a judici o no. Llavors, ell es troba cara a cara amb en Russell Crowe, que fa el paper d'en Hermann Göring, que és la mà dreta de Hitler. I hauran de debatre, es troben en aquest cara a cara per decidir si aquests presoners hauran de ser jutjats o no. És un tema bastant complicat i una pel·lícula que a mi a priori m'interessa molt.
Sí, sí, fa de les que parlarem avui, potser per mi també és de les més interessants.
I a més està basada en un llibre, que una pel·lícula que està basada en un llibre sempre és bona senyal.
A vegades t'agrada més la pel·lícula que el llibre, Sí, 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 que
passa,
que passa.
Molts cops és el llibre que és millor que la pel·lícula.
Sí, cert, però a vegades passa. A mi m'han passat, per exemple, amb El tercer hombre de Graham Greene, que em va agradar més la pel·lícula que el llibre. Però això
passa. S'ha coses... de veure. Com a mínim s'ha de veure per saber-ho.
Per saber-ho. Molt bé, escoltem una miqueta, va, d'aquest Nuremberg.
Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a los miembros que quedan del alto mando nazi.
¡Sí! ¡Heil!
No vuelva a hacer eso en mi cárcel.
Los gobiernos de Rusia, Francia, Gran Bretaña y el de Estados Unidos llevarán a esos hombres a juicio por sus vidas.
No se puede hacer. No hay una ley internacional en la que basar los cargos.
Doncs aquesta pel·lícula que ens explica doncs, una mica més aviat la història del psiquiatre que ha de determinar si aquestes persones, bueno, per dir-ho d'alguna manera, estaven capacitades per anar a judici. Continuem als Estats Units, en aquest cas un drama biogràfic que es diu Blue Moon, no? Sembla que va de la cançoneta, no?
Sí, exacte. Dura 1:40 i està fet als Estats Units, també. Artistes, actors protagonistes, l'Ethan Hawke, la Margaret Qualley i l'Andrew Scott. De nou, un repartiment excel·lent. És un drama basat en els anys 40 i són dos protagonistes, en Lawrence Hart i en Richard Rodgers, dos artistes, dos compositors que sempre actuaven junts, però que ara s'han separat, i en Richard Rodgers justament acaba de treure una obra musical, Oklahoma, que ho ha patat. Llavors, en Lawrence doncs està gelós i, a més, té un desengany amorós. Mm-hmm. Llavors, seguirem el viatge d'aquest Lawrence Hart i l'acceptació de la pèrdua i de que és una mica loser a vegades. Mm-hmm. Llavors, és xula, és un tema molt xulo i molt original. I que estigui basada en els anys 40, que de fet he vist el tràiler i està molt ben ambientada, crec que la pot fer molt interessant.
Doncs aquest Blue Moon que ens comentava l'Alba ens dona pas anant-se'n a Panamà. Tu, anem, avui farem, hi haurà tres països que no fem habitualment, per veure aquest drama que es diu Querido Trópico.
Querido Trópico, dura 1:48. Per mi és molt important sempre dir la duració, perquè llavors ja t'ho prens amb una, amb una expectativa o amb una altra.
Jo sempre dic que si m'agrada i dura molt, m'és igual. Si dura molt i és una pallissa, doncs...
Ja costa més de veure. Doncs en aquest cas tenim unes protagonistes, unes actrius més novelles. Elles són la Paulina García i la Jenny Nava. La direcció és d'Anna Endara. Llavors, és un drama sobre una immigrant colombiana que treballa com a auxiliar sanitària a casa d'una dona més gran. Ella té un gran secret i, a més, genera un vincle molt, molt gran amb aquesta dona a la qual està cuidant. Llavors, aquest caràcter tan dona i tan fort de la dona que està cuidant, doncs també l'afectarà amb ella i en el gran secret que guarda.
Molt bé, jo sé, jo crec que sé el secret.
Ai, jo no.
Perquè crec que veient el tràiler, però bueno...
S'entén? Ai, jo
no. Però bé, escoltarem una miqueta, però en aquest cas ja ha passat el secret. Després ara, fora de micro, et dic el secret.
Vale.
Tener un hijo no es fácil y tú estás acá sola. No tienes a nadie, ¿eh?
Mami, vino la muchacha de la que te hablé.
Buenos días. ¿Quién es esta chica que nunca le viste en tu casa, que está allá?
Doncs aquest Querido Trópico fet a Panamà, ens quedem per aquelles zones, més o menys, i ens anem a Veneçuela per saber coses d'una pel·lícula que m'has dit que és una mica estrany, que es diu Zafari, Zafari, no Safari, Zafari.
Zafari, dura 1:40 i la direcció és de Mariana Rondón. Actrius protagonistes, Daniela Ramírez, Samantha Castillo i l'actor protagonista és en Francisco Denis. És una coproducció, atenció, coproducció venezolana, peruana, mexicana, francesa, brasilenya, també de Xile i de la República Dominicana.
Això sembla el Mundial, no?, de futbol.
Sí, una mica.
Més o menys.
Doncs tots aquests països col·laboren en aquesta pel·lícula. Llavors, és un drama i a partir d'aquí, és que no sé ben bé com explicar-te. Jo ho intento.
Va.
En un zoològic, al qual hi viu gent, també...
És una mica una distopia, no?
Sí, exacte. Ja partim d'un punt poc realista.
Sí, sí.
Doncs diverses classes socials es troben en un mateix espai i es generen dificultats per viure. Llavors, paral·lelament a tot això, hi ha una figura molt important que és en Zafari, per això es diu així la pel·lícula, que és un hipopòtam. Llavors, veiem com les classes socials, que dèiem que potser són més baixes, no tenen per menjar, però que l'hipopòtam sí.
Ah.
Jo he fet el millor que he pogut.
Es mengen l'hipopòtam, al final, o no?
Clar, no queda clar en el tràiler. Sí que és veritat que us animo a tots i a totes que mireu el tràiler si voleu entendre una mica més de què va, però el tràiler us deixarà sense paraules, de veritat.
És complicat dir el tràiler. Per això no he preferit fer-ne un altre, com, per exemple, la bueno, acomiadem el Zafari, mireu-la si voleu. Acabem amb La voz de Hind, que és un drama fet a Tunis.
Que dura una hora i mitja i el director és en Kauter Ben Hania. Llavors, és una obra, una pel·lícula basada en fets reals i és un drama molt actual. Ens situem el 29 de gener de 2024, on els voluntaris de la Mitja Lluna Vermella van rebre una trucada d'emergència. Ara ens estem situant en el context del conflicte Palestina-Israel. Uh-huh. Llavors, aquesta trucada d'emergència era una nena de 6 anys que estava atrapada sota un cotxe que estava cremant-se. I ella, quan truca, està suplicant que algú la rescati, sisplau. Llavors, en aquesta pel·lícula vivim i veiem el moment entre que es genera aquesta trucada i tot el que fan aquests cossos d'emergència per poder-la rescatar. I això, que estan fent tot el possible, però tot i així es troben amb molts entrebancs.
Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest La voz de Hind.
Están a 8 minutos de allí. En 8 minutos pueden salvar a la niña.
Eran los mejores rescatadores. Los han matado.
¡Mamá, mi niña!
Dime, ¿se mueven o están parados? ¿Ha bajado alguien? ¿Hanud?
No, por favor, tienes que reemprenderla.
Doncs acabem aquest repàs a les 5 pel·lícules així una mica més destacades d'aquest cap de setmana, però també s'estrena Zootropolis 2, una pel·lícula d'animació als Estats Units. Jo vaig veure la primera i a mi em va agradar molt.
T'anava a dir, la primera és boníssima.
És molt bona. Potser l'havíem d'haver destacat, però bé. Coartada és una comèdia feta a Espanya, un documental fet a Espanya sobre l'Antonio Flores, que es diu Flores per Antonio, una d'intriga dels Estats Units, Punyales por la espalda, i una altra d'intriga feta aquí, que es diu Singular, Ruïda, un drama fet a Espanya, una de terror de Corea que es diu Nois, una d'animació d'Espanya que es diu Bella, Solo pienso en ti, un documental fet a Espanya, Maricel, el musical, que tothom sí. sap, que surt, a més, un actor d'aquí de Terrassa, Barcelona, Mon Amor, una comèdia espanyola, i un documental fet aquí que es diu Llámame sin sorga. I ara, l'Alba,
ai,
que va anar al cinema,
sí,
parlàvem la setmana passada que s'estrenava Wicked 2, ens explicarà què li va semblar Wicked 2.
Ai, en tinc tantes ganes de parlar-ne, pell de gallina,
val,
de veritat.
Sí?
Jo sóc super mega friki fan d'aquesta pel·li, d'aquest musical, per tant, intentaré contenir-me, però...
En general, els musicals t'agraden.
Jo sóc... M'encanten els musicals, m'encanten. Tot el que es fa, ho vaig a veure. I, de fet, sempre intento inclús moure'm i anar-los a veure a Londres o a llocs...
Però tu tens formació d'actriu, per tant, no sé si n'has fet de molts de musicals.
És que saps què passa? Ja m'agradaria, però jo canto molt malament. Els interpretaria perfectament, però a l'hora de cantar, doncs, no ho acabaria de fer gaire bé.
L'autotune i tot això, no?
No, però els cantants de musical no fan servir res d'això, eh?
No poden.
Que són excel·lents. Doncs com dèiem, avui parlaré de Wicked, espero que sapigueu què és Wicked, però per si de cas poso una mica de context. Més endavant entrarem a parlar de la pel·lícula de la part 2, però primer vull explicar, doncs això, què és el món de Wicked, perquè si no, doncs no estarem situats. Wicked és un musical que fa anys i anys i anys que ho està petant als teatres més importants del món i va ser estrenat per primera vegada el 2003 a Broadway. Però no és que fos un musical de nova creació, perquè ja venia d'un llibre. Mm. Un llibre que es diu Wicked, que és d'en Gregory Maguire i que es va publicar l'any 1995. Llavors, en Steven Schwartz, el 2003, com dèiem, li va posar música i el va portar als escenaris. Quan el van treure, a Broadway la gent va embogir. I no m'estranya, perquè és realment boníssim. Llavors, ara estem escoltant Popular, que és una de les cançons que sona a la primera part 1 de Wicked.
Ariana Grande, no? Canta?
Que canta l'Ariana Grande i la Cynthia Erivo. Uh-huh. De fet, ara vull entrar a repassar una mica de què va la part 2, però també repassarem una mica la fitxa artística i els protagonistes d'aquesta obra. Llavors, la segona part i última, entre llàgrimes ho dic, i última, és l'adaptació de tot el musical sencer. Els musicals es separen en part 1, acte 1 i acte 2, i ells han volgut mantenir això amb les pel·lícules. Jo crec que ho han fet per poder entrar amb més detall en cada una de les pel·lícules, perquè duren dues horetes i pico.
Uh-huh.
Ens seguim centrant en el món de Oz, i tenim a les dues protagonistes, a la Glinda i a la Elfaba. La Glinda la interpreta l'Ariana Grande i la Elfaba la interpreta la Cynthia Erivo. Veiem com aquestes dues protagonistes, que a la pel·lícula 1 s'havien conegut a la universitat i estaven molt unides, doncs com els seus camins s'han separat perquè han triat seguir el seu destí. En el cas de la Elfaba, ella ha triat rebel·lar-se contra tot el que li sembla malament i llavors viu en la clandestinitat, i en canvi la Glinda també vol lluitar, però ho fa des d'una altra manera, i ella sí que sucumbeix al poder i sí que li fa cas al Mac 2. Perquè a la pel·lícula 1 ja hem vist que el Mac 2 no té res de màgic i espectacular, sinó que és més aviat una mala persona i un mentider. La pel·lícula 2, visualment, la 1 també, però és que la 2 visualment és espectacular i l'adaptació musical està molt ben feta. De fet, està tan ben feta que han creat cançons especialment només per aquesta pel·lícula part 2, cançons que no surten al musical original. Ens seguim trobant una mica en aquesta dicotomia de què és el bé i què és el mal, i mentre naveguem entre això del bé i el mal, ens acompanyen en aquesta història les dues bruixes, que de fet la Glinda no té poders però també és considerada una bruixa, i arribem ja cap al final de la pel·lícula amb l'arribada de la Dorothy, amb la casa que cau sobre la bruixa malvada i apareix la Dorothy, per tant la protagonista del Mac 2. Vull dir que ens porta per uns camins que al final desemboquen en aquesta història del Mac 2 que coneix tothom. Ja està. Això és l'argument.
Opinió, què tal?
Opinió, és boníssima. Jo m'he quedat flipant, m'ho esperava, eh? No m'ha sorprès, però és que està molt ben feta, i el que sí que recomano és, si sou fans, tant si sou fans com no, però si sou fans, torneu-vos a mirar la pel·lícula 1 abans d'anar al cinema, per tornar a mirar la pel·lícula 2 i gaudir-la, realment, de veritat, tant com l'he gaudit jo, que és que d'agrair, és que s'ha d'agrair, està molt ben feta aquesta pel·lícula, i per les persones que som friquis dels musicals, i en especial en aquest, està molt ben fet, i la interpretació també és excel·lent.
I no hi haurà part 3, pel que m'has dit.
No hi ha part 3 perquè és això, perquè es separa en part 1 i part 2, acte 1, acte 2, com es faria en el musical de veritat. I ara silenci.
Silenci, marxem, però...
Perquè sona? For Good, la cançó més important d'aquesta part 2 de Wicked.
Amb l'Ariana Grande també, Ariana Grande.
Sí, és un duet de l'Ariana Grande i la Cynthia Erivo, Pell de gallina, i és en el moment en el que elles se n'adonen que, tot i que s'estimin tant, no poden seguir les seves vides juntes.
Doncs amb aquesta cançó i aquesta anàlisi de l'Alba Castellví del Wicked 2, marxem fins la setmana vinent, que suposo que ja tornarà el Jordi, si no ja sabeu que aquí tenim una gran substituta. Gràcies, ben tornada, i ja saps que aquest és el teu programa també.
Moltíssimes gràcies. I sempre per parlar de Wicked jo vinc aquí, sempre que vulguis.
Fins la setmana vinent. So let me say before we part, so much of me is made of what I learned from you. You'll be with me like a handprint on my heart. And now whatever way our stories end, I know you have rewritten mine by being my friend. Like a ship blown from its mooring by a wind off the sea, like a sea dropped by a sky bird in a distant world. Who can say if I've been changed for the better? Because I knew you.
Because I knew you.
I have been changed for good. And just to clear the air, I ask forgiveness for the things I've done. You blame.
But then I guess we know there's blame to share,
and none of it seems to matter anymore. Like a comet, like a ship blown from its mooring,
as it passes
by a wind off the
like
sea,
a stream that meets
like
a
sea drift by a blue
halfway through the wood.
Who can say?
changed for the better.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.